Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen Sindicats i Educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes, que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors, i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior, on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda aquest divendres 29 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Continuarem descobrint el nostre mar Mediterrani, passejarem i descobrirem la història per les costes del Garraf d'una forma diferent. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i practicarem molt d'esport a la platja, vòlei i handbol. Acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs dels actes i dels esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però ara el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, bé.
Acalorada?
Sí, massa calor.
No, fa una calor increïble.
Avui li he dit, Marina, no me preguntis com estic, perquè he fet la declaració de la Hisenda.
No passa res, això no ho parlarem.
Un disgust.
Saps què? Hi ha una balena que ha quedat varada
al
tramuntador del Delta de l'Ebre? Suposo que la
Cel ens
ho explicarà millor.
Pobreta. Però l'han pogut ajudar? L'han tret a alta mar? Què ha passat?
Jo no vull fer spoilers.
Ah, d'acord. Això, la Cel... Espero que ens ho digui, no?
Sí, no sé si ens ho dirà.
Saluda-la, que estic ja, o al Sergi, digues.
Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Sí, no ho he portat com a notícia, però us ho explico ara mateix, perquè des d'ahir la tarda s'ha quedat varada al trabucador, a la Ràpita. Diuen una espècie de cetaci, i està a pocs metres de l'arran de mar, no? Diuen que és una espècie comú que se mou per aquí, pel delta, entre el delta i les Illes Balears, però que no és tan habitual que s'apropi tant a la costa, i això igual és signe de que d'algun estat de salut de la balena que no acaba d'estar fina.
Sí, sí, jo he vist un vídeo i és un bitxarrot gran, però pobret, està molt a prop, està molt a prop de la costa, deu estar potser malalta, o a saber.
Sí, entre 7 i 8 metres, vull dir, grossa.
Sí, sí. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé des d'aquí L'Escala. Avui respirem una mica més, perquè aquí el dia de la calor, ja ho escoltareu ara quan fem les notícies, va ser ahir, que bueno, va ser un dia d'aquests trencadors del tot, i avui respirem fa marinada, vent de mar, vent d'arran de mar, i respirem bastant millor del que ho vam fer en el dia d'ahir.
Aquí jo crec que ja n'hi diferencio, imagina't, però bé, potser sí, no ho sé. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs molt bé, de divendres, com no pot ser d'una altra manera. A més, avui he començat el dia anant-me'n a la platja a veure ocellets d'aquests que a mi m'agraden, i us he de dir que he vist coses curioses, perquè he vist una parella de camallargues que normalment aquí costa de veure.
Ah, doncs també és interessant això. Se sap per què s'ha vist o no?
No, a vegades hi som per aquí, però estaven per allà...
Però no es veuen.
No habitualment, estaven per allà competint la zona amb un bernat pescaire i amb una gallineta. Era bastant interessant la desembocadura d'avui allà a la platja de Vilanova.
I anem a saludar també l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Acalorat, també, aquí em fa, no sé si més que ahir, menys que ahir. Sí que veig des d'aquí, des de la ràdio, si miro per la finestra, aquí a la Riera d'Arenys, veig que els arbres, els plàtans de la Riera es mouen una mica. Això, només de veure-ho, ja dona la sensació, això que deia en Sergi, que passa una mica d'airet, i per tant, segur que... Mira, potser no s'està tan malament com estàvem aquests dies. A veure, no ho sé, després sortiré, us ho explicaré.
Fantàstic. Deixem la calor de moment, que crec que en podrem parlar encara més dies, perquè no fa pinta que els termòmetres hagin de baixar. Anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Daurada, per la Costa Brava, perdoneu, explicant que l'escala fulmina el rècord de temperatures de maig. El termòmetre s'ha enfilat fins als 37 graus, un valor que supera en 5 graus l'anterior registre històric per un mes de maig. Sergi.
Doncs sí, Marina, ho podíem qualificar com inèdit, espectacular, únic, com deia aquella, apostoflant, total, que s'acaben els adjectius per descriure l'episodi de pic de calor que hem viscut aquests dos darrers dies a l'escala i bona part de comarques de Girona. La calorada ha deixat registres que s'han enfilat fins als 37,2 graus a la zona de la Closa del Llop i entre els 36 i 36 a bona part del poble de l'escala, uns valors que arriben a superar en 5 graus l'anterior registre que datava del 18 de maig del 2022. Fins a 8 observatoris oficials més de l'Alt i Baix Empordà s'han sumat a aquesta efemèride meteorològica tan destacada que no només ha estat exclusiva de comarques de Girona, sinó que s'ha repetit a bona part de la península, al centre i oest de França i al Regne Unit. Una situació anticiclònica i una massa d'aire càlida de sud molt seca n'han estat els desencadenants. La calorada, amb registres més típics de juliol i agost, ha arribat molt abans d'hora i justament amb aquestes màximes fora de mare també han arribat les primeres nits tropicals amb valors d'entre 20 i 22 graus. La forta radiació solar també ha incidit sobre l'aigua de mar, que just en superfície ha arribat a superar els 20 graus, el valor més primerenc des de 1974. Si fa poc més de dues setmanes encara anàvem amb jaqueta, la màniga curta i el banyador han substituït bona part de la roba als armaris. Malgrat no repetim aquest pic de temperatura, el panorama estiuenc i atípic ha de continuar tot el cap de setmana. Haurem d'esperar mitjans de la setmana entrant per veure un xic més de remoguda meteorològica.
SOS Costa Brava interposa dues denúncies pel vessament d'aigües brutes arran de l'avaria de la depuradora de Palamós.
Doncs sí, les denúncies s'han formalitzat davant de l'Agència Catalana de l'Aigua i de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, respectivament. La primera, per les deficiències en el funcionament dels sistemes de sanejament i de depuració. I la segona, per l'afectació directa a l'espai d'interès natural de Castell Catroig. A l'ACA, la Federació d'Entitats Ambientalistes, li reclama que exerceixi les seves competències d'inspecció, control i protecció del domini hidràulic i que investigui l'origen, l'abast i les possibles responsabilitats derivades dels abocaments d'aigües residuals amb només el tractament bàsic. Paral·lelament, SOS Costa Brava també fa una denúncia específica a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural perquè valori l'afectació que estan tenint aquestes disfuncions en els hàbitats i valors naturals de l'espai d'interès natural del Castell Catroig i, per tant, exerceixi les seves competències de conservació, restauració ambiental i règim sancionador. Escoltem Cristina Vilà, que és la coordinadora de SOS Costa Brava, en declaracions a Ràdio Palamós.
Des de SOS Costa Brava hem denunciat els episodis de contaminació de l'Edar perquè s'han produït abocaments i incidències repetides a l'entorn de Castell Catroig sense que cap administració hagi impulsat formalment actuacions de denúncia per determinar les responsabilitats, però sobretot per buscar una solució, que estem parlant que aquests episodis de contaminació haurien impactat a l'espai protegit Castell Catroig, que això pot constituir doncs, infraccions ambientals relacionades amb la degradació d'hàbitats i valors naturals protegits. I en aquest cas doncs, les administracions s'han limitat a fer declaracions sense activar inspeccions, ni investigacions, ni mesures correctores efectives.
La depuradora, que té els municipis de Palafrugell, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras i Vall-llòbrega, es va avariar el 20 de gener a causa de les pluges del temporal que va negar les instal·lacions amb l'aigua a altures que van arribar als 2 metres. Des d'aleshores i fins a fa tot just 2 setmanes, la depuradora només ha pogut fer una separació bàsica de sòlids i líquids, abocant l'aigua resultant directament a mar. Ara fa 15 dies es va restablir la funció primària, que restaura el 50% d'aquesta depuració, i ara es treballa en 2 fronts, la reparació d'un trencament de l'emissari submarí i el funcionament de la depuradora al 95% abans d'acabar el mes de juny.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Camarles acollirà aquest dissabte 30 de maig una nova edició del Destapa't, una jornada gastronòmica i festiva que vol consolidar-se com un punt de trobada del territori i reforçar el teixit comercial local. Cel.
Sí, Marina, l'Associació de Comerç i Serveis de Camarles i Lligallos impulsa una nova edició del Destapa't en una etapa marcada pel relleu a la Junta Directiva. Escoltem a Marc Curto, president de l'associació.
Bé, o sigui, com a nova etapa, o sigui, dic nova etapa perquè o sigui, som nova junta que hem volgut agafar el relleu d'esta associació tan, bueno, tan nostra del nostre poble. I res, o sigui, volem al final o sigui, és dinamitzar, potenciar tot el que és el teixit nostre de com a comerç, restauració, bars, i al final bueno, donar a conèixer a la gent del poble que ja mos coneix, però també a la gent de fora, els visitants que mos puguem vindre a veure demà.
La jornada reunirà una desena d'estands de restaurants i comerços que oferiran una àmplia varietat de tapes i propostes gastronòmiques amb els productes de proximitat com a protagonistes. A més, la fira també comptarà amb vins de denominacions d'origen properes, com la Terra Alta, reforçant així la connexió entre territoris. El programa arrencarà a les 5 i mitja de la tarda en tallers de cuina infantil i activitats per als més petits. I a partir de les 7 de la tarda es donarà el tret de sortida oficial a la ruta de tapes després de la recepció d'autoritats i els parlaments institucionals.
Lo destapat com a tal començarà a les 7 de la tarda. Farem una petita inauguració, molt poqueteta, dues parauletes per a donar la benvinguda i després ja començarem. Estirem més o menys a les 10 i mig o així, o fins que la gent ja, pues, ja estiguéssim ja tips fins a dalt. I després mos deleitaran en un concert molt xulo, versió original, també de les terres nostres. I després, bueno, continuarem una sessió en DJ i tot això, pues, o sigui que tenim festeta per a rato.
Un dels plats forts del destapat seran els concursos gastronòmics, que inclouran categories d'amateur, professional i infantil, i també un premi a la millor tapa escollida pel públic. Els participants podran optar diferents guardons amb premis en forma de vals per gastar al comerç local.
I ara anem fins les costes del Garraf. No, encara estem al Delta de l'Ebre. Els centres educatius de Sant Jaume d'Enveja i els Montells rebran una important millora durant els pròxims mesos.
Així és, Diana, l'alcaldessa Teresa Solsona ha explicat que aquest estiu es construirà la primera fase del gimnàs de l'escola Sant Jaume, una actuació molt reivindicada per la comunitat educativa i que compta amb una inversió de 160.000 euros. A més, el municipi està pendent d'executar una subvenció de 96.000 euros destinada a rehabilitar els serveis i els accessos dels centres educatius.
Farem la primera fase del gimnàs i la pensem fer aquest estiu, perquè així al setembre els crios quan vagin al col·legi, comencin al col·legi, ja puguen disposar d'aquest gimnàs. Una altra cosa que també tenim dins de parlant del col·legi, ara des de la Generalitat la setmana passada ens van reunir pel projecte RAM, que és rehabilitar escoles, col·legis, per a Sant Jaume i per als Montells. No ens hem d'oblidar mai de que tenim la AMD dels Montells, de 96.000 euros. I estem preparant el projecte. Quan vaig a estudi en els crios els pregunto com estan i què d'allò, me fa molta gràcia perquè hi ha un crio més esperant i fa: heu d'arreglar els quartos d'asseo, que els vàters fan una pudor. Pues això és el que farem.
Solsona també ha avançat que després de 3 anys de treballs previs, en breu se sol·licitarà la renovació del convent de les monges trinitàries, on s'haurà de començar per la retirada del sostre d'Uralita. Paral·lelament, també està previst iniciar les obres del nou casal de la gent gran.
Ara sí, anem cap a les costes del Garraf. La presentació del programa i el cartell ha donat el tret de sortida a les festes de Sant Pere Vilanova i la Geltrú, que portaran una setantena d'activitats al barri de Mar al llarg del mes de juny. Carla.
Doncs sí, el cartell de les festes de Sant Pere 2026 de Vilanova i la Geltrú és un disseny digital del vilanoví Xavier Albà, que s'estrena per primer cop amb un cartell d'aquesta dimensió de ciutat. Hi predomina el text Sant Pere i un vaixell de paper enmig del mar que cal mirar de prop i que dona peu a diferents visions. Ho explica el mateix Xavier Albà.
I no deixa de ser una interpretació del que tenim tots de petits a la retina, que són les festes de Sant Pere, que no és res més que un... Bueno, és molta cosa més, no? Però tenim a la retina aquell barquet amb les banderoles. Si ens aproximem una mica més, a dintre del barquet veiem malnoms de gent de mar. No sé, cadascú li abocarà una coseta. Podríem estar parlant de la boia aquesta que hi ha aquí, de si està lligada o no al barquet. Ja us podria explicar la meva interpretació de la situació actual del món pesquer, que el fil no està connectat amb la barca. Llavors, això representa que és que el món pesquer també cada cop està més en declivi, etcètera, etcètera, etcètera.
Durant tot un mes hi ha programades una setantena d'activitats per tots els gustos i edats. Entre aquestes, les propostes tradicionals, les de sempre, com ho és el concurs d'all cremat, que arriba a la 54a edició el dissabte 20 de juny, la processó marinera, que es farà aquest any el diumenge 28 de juny, i l'endemà, Sant Pere, hi haurà els tradicionals homenatges a la gent de mar. També hi ha espais per noves propostes, com l'estrena de la nova bèstia del barri, el drac escatat de mar. Divendres divendres 19 de juny. Escoltem a Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova.
Tot tipus d'activitats, hi ha exposicions, teatres, jornades gastronòmiques, concursos d'aicremat, concursos de villes, vull dir, m'allargaria, podria dir-te... Bueno, no te'ls podria dir tots perquè no me n'en recordo de tots, però sí que és important remarcar això, no? Doncs que any rere any, gràcies a, doncs, a la feina desinteressada de gent que ho fa sense cap tipus de lucre, doncs treballi perquè puguem portar a terme un programa tan extens i que, pues, amb molt d'orgull podríem dir que qualsevol poble podria tenir aquest programa de festa major i sentir-se orgullós, doncs, per un barri com el barri de Mar de Vilanova i la Geltrú. És un plaer poder presentar aquest programa.
Les festes de Sant Pere d'aquest any comencen oficialment el 12 de juny amb el pregó a càrrec de l'escriptor vilanoví Antoni Moner Jordà i s'allargaran fins al 5 de juliol.
La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada segueix ampliant reconeixements aquest 2026. Durant la darrera setmana, la vilanovina ha rebut dos nous premis, aquest cop reconeixent la seva tasca de divulgació i creació de continguts.
Doncs sí, la pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada, com dius, segueix ampliant reconeixements. El principal arriba pel seu podcast La Cinta de Moebius, un programa de ràdio a Catalunya Música en què Ferrer explora la connexió entre la música i les matemàtiques, pel que la vilanovina ha rebut el Premi Ràdio Associació en la categoria Innovació. Aquest Premi Ràdio Associació és un dels guardons més importants de la comunicació radiofònica de Catalunya i aquest any ha reconegut la tasca innovadora de la vilanovina amb un dels premis entregats durant la gala a la sala La Paloma de Barcelona. El segon premi rebut per la vilanovina ha estat el Premi Internet, concretament en la categoria de marca personal i creador de contingut en ciència i tecnologia, un guardó otorgat per l'Associació d'Usuaris d'Internet en una gala celebrada al Senat espanyol. En ambdós casos, han estat els pares de la pianista i matemàtica qui han rebut el reconeixement en nom seu, ja que l'artista es troba en plena gira del seu darrer treball, Araspel, actualment fent parada a les Illes Fèroe.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. L'àrea municipal de Medi Ambient enllesteix les platges d'Arenys per la temporada d'estiu. Entre avui i el pròxim dilluns està previst col·locar totes les passeres als bancs de les dutxes i fer un petit anivellament a la platja del Cavalló. Ja a finals de juny s'instal·laran les plataformes flotants, Oriol.
Exacte, Marina. El tècnic de Medi Ambient d'aquí d'Arenys, Ricard Argemí, assegura que només queden els últims detalls perquè les platges estiguin a punt ja per l'estiu. Destaca que disposen d'una àmplia dotació de serveis com són lavabos públics, papereres, bancs, jocs infantils o línies de vida, entre altres. Com a novetat, enguany s'han renovat els difusors de les dutxes i es farà un nou tancat al Cavalló per protegir una nova espècie que està en perill d'extinció i que ara ha aparegut, el capironat marí. L'escoltem.
Una novetat respecte a l'any passat és que hem canviat, diguéssim, els difusors de les dutxes, perquè l'any passat sí que és veritat que no funcionaven gaire bé o que tenien poca pressió. Aquest any els hem canviat i són bastant millors, per tant jo crec que la gent estarà contenta. I després també una cosa nova que ens ha sorprès en el darrer mes és que ha aparegut una espècie d'extinció a la platja del Cavalló, que és el capironat marí, i també farem un petit tancat com a novetat, un altre tancat.
Altres serveis que queden pendents són la senyalització específica per recordar que les platges d'Arenys són lliures de fum, així com la instal·lació de 7 lavabos públics, ja que actualment n'hi ha només una a cada platja. A més, la col·locació de les dues plataformes flotants es farà coincidint amb la posada en marxa del servei de socorrisme i salvament marítim. Precisament, Proactiva començarà de forma ininterrompuda al juliol aquest salvament, però l'última quinzena de juny ja hi serà els caps de setmana i també el dia de Sant Joan. Ricard Argemí avança que enguany s'amplia horari els mesos de juliol i agost amb una vigilància des de les 10 del matí fins a les 7 del vespre. En aquest sentit, assegura que la tendència de l'administració ha d'anar encaminada a ampliar i avançar la temporada.
A partir de l'1 de juliol i fins al 30 d'agost, Arenys de Mar disposarà de salvament i socorrisme durant 9 hores al dia, que és una novetat respecte a l'any passat, que només hi havia 7 hores i mitja. Crec que és un tema força important. Començarem amb el salvament i socorrisme a les 10 del matí i acabarà a les 7 de la tarda. Crec que és un tema que s'ha de valorar molt favorablement cap a Quirenys, perquè aquesta hora i mitja de canvi crec que ens afavorirà molt a tot. Jo crec que hauríem, en un futur, hauríem de tendir més cap a una temporada més llarga de salvament i socorrisme.
Mentrestant, l'àrea de Medi Ambient està pendent de la resposta de Costes de l'Estat per poder regular i reordenar l'entrada al Cavalló. Com en els darrers anys, la platja de la Musclera no disposarà de servei de vigilància per manca de sorra, però s'intentarà col·locar-hi almenys un lavabo públic. I un altre dels serveis és la platja de Gossos, que s'instal·la a la Picòrdia, just davant de l'estació de tren, tot i que aquests dies ja s'ha deixat muntada, entrarà en funcionament el proper dilluns. Com a novetat, aquest any també disposarà d'una dutxa.
Mataró fa un pas endavant per convertir les seves platges en espais lliures de fum. L'Ajuntament s'ha adherit aquesta temporada de bany a la iniciativa de la Diputació de Barcelona Viu les platges amb salut, viu les platges lliures de fum. Un projecte que promou que el litoral del Garraf, al Maresme, avanci cap a un espai de lleure més saludable, sostenible, segur i respectuós amb el medi ambient.
Exacte, avui la cosa va de platges. La voluntat del govern mataroní és que les platges de la capital del Maresme acabin sent declarades també platges sense fum, però el procés es desplegarà en dues fases. La primera, que ja s'activa aquest estiu, serà informativa i de sensibilització. La segona arribarà amb la modificació de l'ordenança de civisme i convivència prevista per a finals d'any, amb l'objectiu que la prohibició de fumar a la sorra de les platges de Mataró es pugui aplicar de cara al 2027. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha defensat que la mesura respon a la voluntat de fer del front marítim un espai més amable per a tothom, especialment per a les famílies. Durant aquesta temporada de bany, Mataró no començarà encara amb sancions, sinó amb una campanya de conscienciació a l'espai públic. L'Ajuntament desplegarà missatges a través de cartelleria, d'opis, de xarxes socials i altres suports digitals i físics, a més de reforçar la informació directa al front marítim amb agents cívics nocturns, agents de convivència, informadors turístics i també altres equips municipals. La campanya també comptarà amb la col·laboració de l'Associació contra el Càncer, que participarà en sessions de sensibilització per explicar els efectes del tabac sobre la salut pública. A més, el projecte incorporarà accions que els serveis de joventut i ensenyament, amb la voluntat d'arribar a diferents serveis públics i també fer pedagogia abans que la prohibició entri en vigor. La segona fase del projecte arribarà, com dèiem, amb la modificació de l'ordenança, i la previsió municipal és portar aquesta modificació a finals d'any, de manera que la regulació pugui entrar en funcionament durant la temporada de bany de l'any que ve, del 2027. Segons el plantejament actual, la mesura no afectaria les guinguetes ni el passeig marítim, on es podria continuar fumant, sinó que afectaria l'espai pròpiament destinat al bany, a l'estada i al lleure de la platja.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'aliança entre la xinesa Costco, quarta navillera del món en tràfic de mercaderies, i l'argentina PTP invertirà 116 milions d'euros per transformar i explotar el moll d'Andalusia del port de Tarragona i convertir-lo en el seu node de referència al Mediterrani. Això permetrà que la infraestructura tarragonina pugui incrementar significativament el seu tràfic de contenidors, que es podran transportar amb rapidesa cap al centre de la península Ibèrica i cap a Europa mitjançant la terminal ferroviària de la Boella i el tercer fil del corredor mediterrani. D'aquesta manera, el port de Tarragona passarà a jugar a primera divisió a nivell europeu pel que fa al moviment de mercaderia. Ha destacat aquest dijous en la presentació de l'acord Santiago Castellà, el president del port de l'autoritat portuària.
La integración de la Boella dentro del proyecto tiene para nosotros un valor especialmente significativo, porque creemos firmemente que la competitividad por futura de los puertos dependerá cada vez más de su capacidad para conectar de forma eficiente el transporte marítimo, el ferrocarril y las redes logísticas interiores.
Les inversions al moll d'Andalusia el convertiran en una terminal denominada multipropòsit, és a dir, que disposarà d'una tecnologia que permetrà ser capaç de gestionar contenidors, càrrega general que viatja sense contenidors i productes sòlids a doll, una característica que no té cap altre port del Mediterrani peninsular i que la companyia xinesa ha valorat molt positivament, ja que part de la seva flota de vaixells té capacitat de transportar qualsevol d'aquestes càrregues o fins i tot més d'una a la vegada, fet poc habitual. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt plàcida a tota la costa. No hi haurà temporals, no hi haurà ventades destacables i sempre amb aquestes temperatures molt més altes del que toquen. De fet, ja estem parlant d'aigües del mar que es mouen al voltant dels 21 graus a la Costa Brava, per exemple, gairebé 24 graus a prop del Delta de l'Ebre. Per tant, un cap de setmana en el qual entrar a l'aigua del mar significarà ser en ple estiu. I tot plegat amb vents febles que a les immediates hores aniran girant cap al llevant. Per tant, una mica més humits i un palet, entre cometes, més fresquets. Baixa la temperatura aquesta tarda de divendres. Al llarg del cap de setmana continuarà la calor, continuarà la xafogó més aviat, amb vents més de xaloc. Si de cas la tarda del dissabte una mica més reforçats, el diumenge aquests vents iran cap a sud, però en general sempre amb marejol. Una bassa d'oli al llarg del cap de setmana a tota la costa catalana. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Bona tarda. De moment, a aquesta hora tenim nombroses vies amb lentitud, amb aturades, res massa complicat en general, però sí que és cert que hi ha força volum de trànsit, per exemple, a la zona del Vallès, de l'autopista AP7, al tram de Mollet, de Parets, de Montornès, en sentit Girona, i també més enrere, a la zona de Sant Cugat, Cerdanyola, en aquesta mateixa direcció. En el cas de la zona de Martorell, l'amplitud de maturades de moment en aquest punt, parell de quilòmetres, a l'AP7 i en sentit Tarragona. A la nacional 340 es dona pas alternatiu a l'altura de l'Arbós a causa d'un accident i aturades en els dos sentits de la marxa, especialment en sentit Tarragona, amb un parell de quilòmetres de cues. També tenim per volum de trànsit la zona del Maresme amb l'amplitud i aturades a la C60 Argentona en sentit Mataró, la mateixa autopista a Maresme, de la zona de Montgat, d'Alella, en sentit nord, o la pota nord, la B20 de Santa Coloma, de Gramenet al Nus de la Trinitat. A més, aquesta hora, les dues rondes van ja molt atapeïdes, especialment en sentit de Besòs. I és tot, bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. El nostre mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
És divendres i ens toca mirar el mar amb ulls de biòleg. Per això agafem les eines i anem a submergir-nos. I avui mirant molt de prop l'educació ambiental, Sergi.
Un divendres més ens proposem continuar descobrint el nostre mar i com ja sabeu, per aquesta tasca tan important ens acompanya en Boris Weisman, el nostre biòleg marí de capçalera. Boris, benvingut una tarda més.
Moltes gràcies, Sergi, content d'estar aquí.
Boris, avui amb un lema d'aquells leitmotivs que ens podríem fer samarretes i tot, que és educar per conservar.
Correcte, avui voldríem parlar de la importància d'educar per arribar a conservar. Sergi, jo fa molts anys que m'hi dedico a la biologia de la conservació. Uh-huh. I cada cop estic més convençut de que no hi ha... Una part molt important de la conservació és la formació, l'educació, la sensibilització. Perquè a mi sempre m'agrada dir, si jo vull protegir un arbre, ¿vale?, però jo a tu no t'ensenyo la importància d'aquest arbre, doncs tu me'l talles. No? Ja sap, la conservació no és possible si no és entre tots. I aquesta conservació només l'arribarem quan arribem a despertar una sensibilitat, i aquesta sensibilitat se fa a través de la formació i de l'educació.
Eines.
Són eines, sí. Clar. Aleshores, en aquest sentit, des dels parcs naturals ja fa un temps que ho tenen molt clar. I és per això que es fan aquests cursos dels parcs. No, ja saps que jo coordino el curs del parc del Cap de Creus, els cursos del parc del Montgrí Medes Baix Ter i dels Aiguamolls de l'Empordà, i la setmana que ve començarem el curs d'especialitat de guies subaquàtiques. La intenció d'aquests cursos Tot i que els parcs no són entitats formatives, però sí són entitats que el seu objectiu és la conservació. I ells tenen molt clar que la conservació, una eina de conservació, és l'educació i la formació.
Precisament, Boris, un incís. Avui llegíem una notícia, un apunt de l'estudi d'una entitat de Submont que feia balanç del que comentaves tu ara, de com a les Illes Medes, a la reserva parcial de les Illes Medes, han baixat els contactes amb el fons marí
correcte,
per part dels submarinistes.
Correcte.
No? Suposo que això també, evidentment, gràcies a la formació que m'estàs comentant ara, i la diferència que hi havia entre immersions guiades i immersions per llibre.
Completament, sí, completament. Sí, molt bé. I en aquest sentit, Sergi, m'agrada molt el que acabes de dir, en aquest sentit, el que fem amb els cursos del parc, el que fem nosaltres és educar els instructors, el personal dels centres d'immersió, perquè després ells tinguin eines per educar els seus clients. I està més que demostrat, com tu ben has dit abans, que el client, el bussejador, quan li has fet un bon briefing, un briefing és aquesta explicació que es fa abans de saltar a l'aigua, no? Quan li has fet un briefing, quan li has explicat la sensibilitat, la fragilitat del fons, quan li has explicat els impactes, els efectes que poden tenir els submarinistes, si donen un cop d'aleta o un així, està més que demostrat que si tu ho expliques bé, els impactes es redueixen a menys de la meitat. Per què? Perquè la gent té més cuidado. Abans no n'era conscient, perquè els humanistes han de pensar que no van per allà pateant-lo tot perquè tenen ganes. No, si ho fan és per desconeixement o també perquè les falta habilitats de flotabilitat, no? Han de tenir una bona flotabilitat. Però si tot això és formació, educació, i si els humanistes estan ben il·lustrats, es redueixen molt els impactes. I això és un dels objectius d'aquests cursos que es fan tant al Cap de Creus com al Montgrí Medes Baix Ter, de cursos d'especialitat de subaquàtica.
Cursos subaquàtica, però també cursos, per exemple, d'informadors, de guies, s'han fet dels diferents parcs naturals,
correcte,
no? Això també
correcte.
Hi ha un bagatge molt important.
Clar, també es fan cursos a nivell terrestre. Vale, hi ha tot amb els anys, pensa que amb això dels cursos ja portem 13 anys.
Uh-huh.
És un temps i ja tenim una experiència acumulada. Aleshores, fem cursos genèrics de tot el parc. Pensa que aquests són parcs marítims terrestres, a la qual expliquem diferents ambients, les regulacions, perquè la gent entengui per què no puc anar amb el gos a la platja on està criant el corriol Camanegra, per exemple, no? Que entenguin per què no puc trepitjar certes zones, tot això perquè ho entenguin, no? Després també hi ha cursos d'informadors, que aquests cursos d'informadors, com tu ben dius, estan adreçats a oficines de turisme, la gent de la recepció dels càmpings i dels hotels, gent que no són de camp, però que, sin embargo, afecten i impacten molt en els visitants, que acaben de baixar del seu cotxe, van amb la tovallola i les xancletes i diuen, què podem fer aquí? Aleshores, aquest personal de les oficines de turisme, les recepcions dels càmpings, pues, poden informar-los de quines rutes hi ha, quines les regulacions, què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer, i d'aquesta manera es redueix molt l'impacte dels visitants. Pensa, Sergi, que sobretot des del Covid els visitants als parcs naturals s'han multiplicat per 100. És una barbaritat. Ara tothom té ànsies d'anar a la natura i no sempre... Aquí hi ha dos efectes. Un és que hi ha molta gent, que aquests espais no estan preparats, i després que hi ha molta gent que va a la natura amb una mentalitat urbana. Aleshores, no tenen aquesta sensibilitat per desconeixement, No és mala intenció, és desconeixement. I no saben com s'han de comportar en la natura.
I fins i tot una predisposició, una actitud, a vegades, no sé si anomenar-la paternalista o molt mascotista, no?, fins i tot. O sigui,
sí,
tractar la natura com...
Sí, t'hi trobes els dos extrems. Un seria això, el del mundo de Peppa Pig,
sí,
no? El mundo de Disney, no? I l'altre és aquells que passen de tot. Vale, que van allà pues, a fer fan servir els espais naturals com el seu escenari on fan la seva activitat, que ben pot ser caminar, córrer, anar en bicicleta o anar en moto, vale? I ells volen utilitzar l'espai per fer la seva activitat i els importa poc o no coneixen el que tenen allà, no?
Ara, Boris, em comentaves d'aquests cursos, d'aquests monitoratges que podem dir que són per a gente hecha y derecha, ja d'una edat, no? Però suposo que aquí té un paper molt important a nivell d'escoles, inclús d'educació dels més petits.
Clar, això és molt important. Això és molt, de fet, per això ja seria un altre aspecte que també es fa d'aquests parcs, que es fan activitats adreçades a les escoles del parc. Perquè els nens que viuen i creixen en l'entorn del parc facin del parc el racó de casa seva. I si això és casa teva, amb la intenció de que això ho cuidaràs com si fos casa teva. No? Si no, si és casa d'un altre, pues bueno, ja t'importa poco. Però si això és casa teva, pues, si tu formes part d'aquest escenari, d'aquest paisatge, pues, ho valoraràs i si ho valores, ho voldràs conservar. Aquesta és la idea.
Aquest és un missatge molt important perquè, segons el meu punt de vista, no? Durant molts anys s'ha donat un missatge, sobretot d'aquí a la zona mediterrània nostra, que ja no quedava res, que estava tot fet caldo.
Sí, i molt bé. I aquest missatge té bona intenció. Mm-hmm. Té la intenció de donar un toque d'alarma. Però tens el problema de que si això ho repeteixes molt, arribes a un nihilisme. En total, ja està tot perdido, què m'has de?
Què m'has de, no? Tot perdut, tot per perdre.
De algo s'ha de morir. Aleshores, això pot provocar el contrari de lo que volies. Sí? Aleshores, pensem que és molt important posar en valor els espais, posar en valor la natura que tenim. Per això hi ha projectes com àrees verdes marines, que el que vol és justament els espais abalissats, els espais on la gent s'està banyant i utilitza l'espai com una sola de bany, que tinguin coneixement de que allà n'hi ha natura, allà n'hi ha organismes, hi ha peixos, i té un valor naturalístic, i on tu t'estàs banyant a casa d'un altre. Un altre exemple, el projecte econàutic. El projecte econàutic que va adreçat als navegantes, a la nàutica esportiva. No, això el que vol és donar una sèrie de consells, vol despertar consciències entre els navegantes de quin és el seu impacte potencial de si fan les coses bé o si no fan les coses bé. I aleshores la intenció és arrossegar-los, seduir-los cap a un bon comportament amb la conseqüència de que l'entorn on nosaltres estem fent la nostra activitat estarà en bon estat. Al fin y al cabo, a nadie le gusta navegar en un mar que està fet pols.
No. La responsabilitat, el que dèiem, no? Nosaltres, per exemple, cada dues setmanetes també aquí a la Randa Mar tenim els de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, que
correcte,
també ens parlen molt sovint d'aquestes
actuacions. Estan fent una feina molt impressionant, és realment un exemple de lo que estan fent, de lo bé que ho estan fent, i va tot en aquesta direcció. Un altre exemple és amb la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, que estan fent un curs, que també es porten 12 edicions ja, un curs de Ciència Ciutadana per a Voluntariat, que amb el qual s'està educant els bussejadors de APEU, els bussejadors recreatius, en eines tècniques de presa de dades, perquè aleshores facin ciència ciutadana i aquestes dades serveixin per investigació, que a la vegada servirà per conservació. D'aquesta forma estàs implicant els usuaris del mar, en aquest cas concret del curs de l'Afectes. Són bussejadors esportius amb unes inquietuds que volen conèixer el medi on estan practicant el seu entorn i volen ajudar, volen fer alguna cosa per conservar i per millorar l'entorn. Tot això va sempre dirigit a sensibilitzar per arribar a la conservació.
Hem parlat de gent activa en el parc natural, del turisme, de la nàutica, i per exemple, nosaltres quan fem l'agenda d'activitats al cap de setmana, jo moltes vegades anoto o dic a l'antena activitats d'aquestes de l'apropa't al parc.
Clar.
Això ja és la família, no?
Molt bé. Aquesta, en el cas concret del Parc Natural de Montgrí, aquesta agenda, que es diu Apropa't del Parc, en la qual es dissenyen activitats normalment de cap de setmana, en la qual la gent pot participar i aprendre, no? Coses sobre flors, coses sobre pesca, coses sobre mamífers, coses sobre geologia, molt divers, molt diferent, perquè la gent del voltant i els visitants puguin aprendre sobre els valors que hi ha en el parc natural i aprenguin a, per un costat, valorar-lo i per l'altre, estimar-lo per conservar-lo.
Doncs, Boris, crec que hem fet un molt bon lema d'aquesta secció d'avui, del nostre mar, això d'aprendre per conservar i per cuidar, sobretot, el nostre entorn. Moltíssimes gràcies per ser un divendres més.
Moltíssimes gràcies. I eduquem per conservar.
Exacte.
Canviem radicalment de tema, però seguim arran de mar i us proposem una manera diferent de mirar Vilanova i la Geltrú caminant-la i escoltant les històries que amaguen els seus carrers, i aquest dissabte tocarà a l'associació Barri de Mar. Carla.
Doncs sí, Marina, exactament. I avui tenim amb nosaltres el mateix Rafael Jorba. Bon dia i benvingut. Bon dia.
Gràcies.
Rafael, aquest dissabte proposeu aquesta passejada pel barri de Mar amb la figura de Francesc Roig Toqués com a fil conductor. Però per començar, per tota aquella gent que potser no és de Vilanova o que n'ha sentit a parlar però no sap ben bé qui va ser Francesc Roig Toqués?
Aviam, Francesc Roig Toqués va ser un geltronenc que, quan tenia 14 anys, el seu pare va comprar un terreny i va fer una casa a la banda de mar. En allà va començar ja el seu esperit i la seva força cara al mar. De ben petit, com que tenia molta traça, ja feia vaixells petitets, feia maquetes, feia moltes coses. Era un enamorat del mar. De fet, tota la vida la va passar quasi al mar. Quan ell tenia 15 anys, va anar a treballar de mestre d'aixa a la platja. Ja sabeu que abans no hi havien les drassanes i es feia tot de sol a sol, a la platja reparant barques i barquetes. Quan li va arribar l'hora de fer el servei militar, evidentment va anar a la Marina. Va anar de voluntari a la Marina, perquè portava el mar dintre seu. Va estar 3 anys, va estar de timoner amb un vaixell de guerra, després va estar al Museu Marítim de Madrid i va acabar a la Comandància Militar de la Marina a Vilanova, perquè ho va demanar ell, creient que aquí podria fer una mica més, i resulta que no va ser així, perquè el van fer assistent del comandant i de la senyora, que el feien a comprar el pa, la llet, i això va una mica de zebra una mica. Quan va acabar el servei militar, va tornar a fer de mestre d'aixa, però clar, a la mestre d'aixa es pagava molt poc. A casa seva havia fet alguna coseta, però tampoc donava per mantindre. I va tindre l'ocasió de poder entrar a la Pirelli. Ja sabeu que la Pirelli era una potència industrial molt important, i va entrar de maquetista, per fer maquetes, perquè era molt hàbil amb les mans i amb el cervell. Allà s'hi va prejubilar. Va estar molts anys, es va prejubilar. I quan es va prejubilar, pues, va seguir amb la carpa i el porró, i va seguir amb les seves curiositats marineres, amb les seves documentacions i tal. Però clar, el bo del cas és que ell, sense saber-ho, ell tenia a casa seva, al darrere de casa seva, tenia una bassa d'aigua que li venia del pantà de Foix. Per tant, era aigua dolça. I tenia carpes, que les carpes havia vingut del pantà de Foix, perquè resulta que als anys 50 l'Ajuntament de Barcelona va introduir moltes carpes al pantà per poder la gent anar a pescar. Aquestes carpes, portant les aigües, que va arribar gràcies a que la sínia de la Remei va demanar aigua, i llavors els veïns propers també van demanar i els hi van portar aigua. Un dia, estant a casa seva, se li va trencar el porró. Ell bevia un porró de vi. I amb el que li va quedar del porró, va agafar aigua i la va llançar a la bassa. Però, aviam, de molta casualitat. La casualitat va ser que una carpa va començar a treure el nas. Ostres, i es va quedar molt parat. Va dir, caram, treu el nas, les altres noies aquestes sí. A veure, intentem-ho. I va aconseguir que aquella carpa bevés amb porró i cullereta.
I aquesta carpa després se li va ficar nom i és la famosíssima carpa Juanita.
Correcte. Però, clar, aquí va començar, en principi no se li va donar importància, però els nanos de les vores, que llavors aquest sector de casa on vivia ell, que era la Passa del Canó, no hi havia ni els blocs, ni hi havia els apartaments, ni hi havia res, però la canalla sempre n'hi havia, de canalla. Aquesta canalleta ho va anar a veure. Va anar a veure la carpa. Això va començar a donar veu. I resulta que a l'acabament del passeig marítim, davant de la Ró, amb aquells apartaments que hi ha, que és la primera línia, allà hi havia el periodista que era el director era un diari que parlava de molta cosa, i aquest periodista, clar, es va interessar. I veient que la cosa, van fer gestions la família, va trigar 3 o 4 anys, però finalment es va poder aconseguir que totes aquestes peces de museu es poguessin estar ben emparades al Museu del Far, i de passada poder visitar-ho i explicar-ho i donar encara més a conèixer el nom. Penseu que d'ell també va sortir la carpa i el porró, que són uns entremesos que surten per totes les festes locals i fora de Vilanova,
i que durant tot l'any també estan,
i que tot l'any
es poden visitar al mateix espai far.
Correcte. Jo els vaig fer, ara l'any passat van fer els 40 anys de l'associació de la carpa i el porró, i també li vaig dedicar una sortida amb els Reis Toquers, perquè bueno, és que quan m'ho van proposar dic, el títol té que ser Reis Toquers. I després aquest any n'hi he fet dues més amb els Reis Toquers. L'hi he fet per Compex i l'hi he fet per el casal de la gent gran. I ara, quan em van trucar per fer aquesta, el títol ja me'l van posar ells, Reis Toquers.
Dic, ja venia de la sèrie.
Perfecte, perquè ja el tinc tot preparat.
I, escolta, parlant d'aquesta passejada que feu demà, demà dissabte, sí, que és oberta a tothom, que no cal inscripció prèvia, o sigui, qualsevol persona que s'hi vulgui animar, sí, a les 10 del matí, sortiu des del centre cívic de Mar, feu tota la ruta per Baix a Mar fins a acabar l'espai far.
Sí, perquè resulta que la ruta li preparada, fent una L, passant pel carrer Canàries, que allà també hi havia hagut un mestre d'aixa, el Jove Morató, amb un petit local que després va fer les drassanes al passeig marítim, i també vull aprofitar per explicar una mica la història de l'església de la Concepció, l'església de Mar. Llavors ja continuo amb el carrer Conxita Soler, Pere Jaques, agafo el Lluís Companys per anar a casa seva on hi havia la bassa. Un cop allà, per anar explicant coses de la seva vida, conforme vas caminant, baixar pel Joan d'Àstria, i llavors sí que ja agafo tot el passeig marítim fins a acabar el far, que ara hi ha la carpa i el porro a fora, i després han fet un mural d'ell amb la bicicleta.
Molt maco.
Perquè sempre anava amb bicicleta, fins al punt de que la bicicleta va ser el causant, possiblement, de que tot acabés malament, perquè es va tenir un accident, aquest accident es va complicar, pobret, i bueno, però bé.
I per què és tan interessant visitar Baix a Mar des d'aquesta perspectiva de la vida de Reis Toquers?
Bueno, és que és interessant, perquè ja us he dit, ell va néixer a la Geltrú, però als 14 anys ja va anar al barri de Mar. I per tant, d'allà no en va sortir, a part que era un enamorat del mar. I llavors, clar, penseu que l'any passat amb els veïns de Mar els hi vaig fer els xalets modernistes de Ribarroges, clar, però aquest any el títol me l'han posat ells, no li he proposat jo el títol, així com l'any passat li vaig proposar jo, aquest any m'ho han proposat ells. Parlar de Mar és parlar dels Reis Toquers. És així.
Són indestriables.
És així. També li hem dedicat, té el premi Restoquers, institucional.
Correcte, que se celebra aquesta setmana, també.
Exacte. Per què? Perquè s'ho mereix, vull dir, és que és parlar d'ell. Uh-huh. Parlar de mar és parlar d'ell.
És una mentida que una sola persona pugui marcar tant un barri sencer, eh?
Correcte, correcte, sí. Sí, perquè és que ja et dic, si veus mar, tens que pensar en ell. Perquè és el que més ha fet, diguéssim. En sense voler-ho, és el que més ha fet. Donar el nom de Vilanova per tot el món. Uh-huh. I no ha sigut ni cap esportista, ni cap actor, ni li han fet cap catifa vermella, ni res. A la seva bonhomia, i la seva ben fe, i la bondat, i tot tan generós, és que això és admirable. És admirable. Vull dir, caram, és que jo ja et dic, jo el vaig tractar i, bueno, escolta, chapó, com a persona i com a tot. Sí.
Doncs, Rafael, em sembla que la passejada pot ser molt més que interessant, veient la passió que tu tens per la figura de Roig Toqués, és una sèrie d'admiració, i crec que bueno, que podem recomanar a qualsevol persona, no?, que s'hi apropi demà a les 10 del matí.
Si pot, qui vagi.
Per gaudir d'aquest barri de mar des d'una perspectiva molt diferent de la que sovint passem, que a vegades passegem els carrers i no els donem importància, bueno, no ens plantegem tot el que hi ha darrere, i hi ha moltes històries.
Hi ha moltes històries.
Hi ha moltes històries. Sí. Doncs, Rafael, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquesta figura de Francesc Restoquers. Ens veiem demà. I espero que tu, jo i molta més gent.
Sí, esperem que sí. Al barri de Bajamar generalment ve molta gent. Per experiència, és la que més gent ve, tot i que demà hi ha previst de molta calor. Però bueno, s'ho mereix, encara que faci calor, s'ho mereix. Ell, penseu...
Venim preparats.
Que ell de jovenet treballava al sol, treballava a la platja, fent de mestre d'aixa. Imagino-se com patir el sol.
Per tant, podem fer experiència total, Roig Toqués, no? Total. Sota el sol i sota la calor. Perfecte, Rafael, doncs moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa, res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. L'Escala fulmina el rècord de temperatura de maig. El termòmetre s'ha enfilat fins